Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ara fa 8 anys, en Christian Lenlaff va explicar a Facebook que una tarda de novembre prepararia caldo i l'aniria a repartir entre les persones sense sostre de Girona. Amb algunes d'elles hi havia creat un cert vincle i li explicaven que el que més trobaven a faltar era tenir una conversa amb algú i sentir-se persones normals. Aquell vespre de novembre del 2017, molts veïns de Girona van anar a repartir brou i van xerrar una estona amb els que no tenen casa. D'aquí en va néixer l'associació Som Sostre, que ara té una trentena de voluntaris i compta, a més, amb la col·laboració d'altres entitats i empreses. Doncs bé, ara Som Sostre de Girona alerta que aquest hivern a la ciutat hi haurà prop de 200 persones vivint al carrer. Són gairebé el doble de les que hi havia l'any passat a causa del desallotjament d'edificis ocupats i les naus que s'han tirat a terra al carrer Barcelona.
El que més ens alarma és la situació de desallotjament d'aquestes persones sense cap mena de previsió, de solució.
En Christian lamenta que els polítics no hagin donat més marge per trobar un allotjament a aquestes persones abans no arribi el fred. I com que això ja està passant, com que ja baixen les temperatures, Lleida activa a partir d'avui el dispositiu per atendre els que no tenen casa. Es calcula que també en són uns 200 a Lleida, però aquest servei municipal només té capacitat per una setantena de persones. L'entitat Arrel Sant Ignasi diu que l'operació queda curta i que, a més, els deixa un temps sense cobertura.
Com cada any hi ha dos mesos en el vacío, hi ha un buit des del setembre, octubre fins ara al novembre, aquests dos mesos.
De seguida ho ampliarem des de Girona i des de Lleida en un dilluns 3 de novembre en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Recordarem l'accident que avui fa just 50 anys va matar 30 miners a Fígols, al Berguedà, el més greu de l'estat en la mineria moderna.
Ho van fer tan malament com van poder. Ni ens van dir que eren morts, ni ens van donar el pèsam.
Lo més dolorós també és la manipulació que fa l'empresa de crear un altre relat per exculpar l'empresa.
Familiars de les víctimes continuen reclamant saber què va passar exactament perquè acabés en una tragèdia que s'hauria pogut evitar.
I sabrem en què consisteixen els cursos gratuïts que l'Ajuntament de Tarragona ofereix als paradistes dels mercats ambulants.
Quan hem detectat que els mercats de venda no sedentària començaven a patir unes mancances, alguns casos de certa professionalització o d'intrusisme, hem vist que calia fer un canvi als mercadets.
Se'ls ofereix formació de català oral, atenció al client o comptabilitat. A més, si assisteixen als cursos, reben punts per renovar les llicències de les parades.
I també us explicarem els detalls d'aquesta gran nit de les lletres catalanes que prepara Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans de cara al març i que aglutinaran una sola gala l'entrega d'alguns dels principals premis literaris, com el Sant Jordi o el d'Òmnium a millor novel·la publicada. Ha estat un dilluns, molt dilluns, a les carreteres a primera hora, si més no, amb diverses incidències. Ara tot més tranquil. L'equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs sí, de fet, ara només ens consta una incidència. Un vehicle que s'ha incendiat a la C33 a Mollet del Vallès, en sentit nord, direcció doncs Montmeló. El vehicle es trobaria al voral i provoca més o menys un quilòmetre de lentitud en aquest punt. També veiem que s'està intensificant la circulació d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, però sense incidències.
I el temps, Francesc Mauri, ja és definitivament de tardor?
Doncs bastant. Definitivament mai es pot dir en aquest escenari d'emergència climàtica en què de vegades es disparen les temperatures fora d'època fins i tot. De tota manera, sembla que aquesta setmana va per aquí. Avui el protagonista gairebé general, el sol, però això sí, el raconet més poblat del país, la ciutat de Barcelona i voltants, amb núvols que aquesta tarda no seran tan importants, però que podrien presentar-se en algun punt costaner. La setmana ens porta un temps tranquil, tret de dijous, amb un canvi destacat. Durarà 24 hores, però pot acabar plovent a tot el país, sobretot a la meitat nord, i les nevades podrien ser, doncs, les més destacades del que portem de tardor al Pirineu.
Veurem què passa. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
I els esports avui, Eudald Serra amb màniga curta, per cert. Bon dia.
Bon dia.
Què explicarem?
Doncs mira, explicarem bàsicament que el Barça recupera el camí de la victòria a la Lliga, guanyant l'Elx per 3-1, però que des d'avui ja ha de pensar en la Champions, i és que dimecres té partit al camp del Bruges. A Tarragona, el Nàstic podria anunciar avui mateix la destitució del tècnic Luis César, després de la contundent derrota d'ahir contra l'Atlètic de Madrid B per 0-3. A Lleida parlarem de la derrota del Jaiopos Lleida a la pista del Joventut, en un partit que només es va desequilibrar al darrer quart. I a Girona analitzarem el 16è títol mundial aconseguit pel Club Patinatge Artístic Olot al Mundial de Grups de Xous Grans que s'ha fet fa pocs dies a la Xina.
Doncs això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
L'últim estudi de la Fundació Arrels alertava que més de 2.000 persones dormen al carrer a Catalunya i d'aquests més de la meitat a la ciutat de Barcelona. Però cada vegada hi ha més casos en ciutats de la perifèria o en les capitals de demarcació. La ciutat de Girona n'és un exemple. A través de 3Cat Info, des de l'associació Som Sostre, han alertat que aquest hivern hi haurà gairebé 200 persones dormint al carrer a Girona, gairebé el doble que l'any passat. És un increment que s'explica pels últims desallotjaments d'edificis ocupats i també per les antigues naus que s'enderroquen al carrer Barcelona. Consideren des d'aquestes entitats que s'haurien d'haver fet amb més previsió per garantir solucions per als afectats, per aquesta gent que no té casa. Girona Maria Rovira, Som Sostre ha fet un seguiment d'aquestes persones desallotjades i on han anat?
Doncs, segons Som Sostre, es tracta de prop de 100 persones desallotjades dels blocs ocupats de la Ronda Ferran Puig i del carrer Tomàs Mieres i de les naus que s'han d'enderrocar al carrer Barcelona. Christian Lienlaff, responsable de l'entitat d'ajuda a la gent que viu al carrer, ens explicava que la majoria s'han quedat als voltants de l'estació i la resta viuen a sota de ponts.
Bé, aquests edificis desallotjats els tenim allà la gran majoria al voltant de l'estació de trens, per tant, mantenim el contacte bastant sovint cada cop que podem fer sortida i cada cop que passem, ens aturem, sobretot amb les persones que viuen cada dia allà fora de l'estació. Les persones de les naus, on s'estan establint, doncs estan molt lluny de l'espai que freqüentem diàriament, perquè estan sota els ponts i en espais de molt difícil accés, perquè l'única entrada, diguéssim, són les carreteres.
Des de Som Sostre creuen que els desallotjaments s'haurien d'haver fet amb més previsió de quins recursos es podien oferir als afectats.
El que més ens alarma és la situació de desallotjament d'aquestes persones sense cap mena de previsió, de solució o tan sols de l'aproximació, no, de l'aparell polític que necessita tenir aquestes dades, doncs, per poder projectar cap a on poder tirar solucions que aquestes persones, doncs, les necessiten avui més que mai, no? Sabem que estem al costat de l'hivern.
I Maria, segons aquesta entitat, què caldria? Quines eines serien necessàries per poder garantir una ajuda que fos eficient, que fos útil per a aquestes persones?
De fet, demanen també censos fiables i regulars cada 2 anys de gent sense sostre i criteris clars sobre qui té accés a serveis socials.
El que no ens queda clar són els criteris per poder triar les persones que tinguin major vulnerabilitat o casos més greus. Això és algo que nosaltres mai hem pogut entendre ni tampoc mai han volgut verbalitzar directament, perquè és algo que es compromet, evidentment, a complir amb uns caràcters que ara mateix nosaltres, des del carrer i des de les visites que fem a persones que estan en aquesta situació, trobem de que n'hi han moltes amb molt de riscos i que no estan sent ateses ni tampoc han passat per cap filtre.
Des de Som Sostre valoren molt positivament, en canvi, la xarxa de veïns que els informen d'on hi ha gent dormint al carrer perquè puguin actuar.
Per localitzar i per mantenir-nos informats, aquesta xarxa orgànica és imprescindible perquè gràcies a tots els veïns nosaltres podem arribar a fer, diguéssim, l'última part, que és aquesta de visitar i crear vincle amb les persones i que cada cop es fa més gran i que cada cop actua més a temps.
Tot i això, deixen clar que la seva feina de voluntariat no té ni la intenció ni la possibilitat de suplir l'ajuda que ha de venir per part de les administracions.
Això a Girona, gràcies, Maria. I avui a Lleida es posa en marxa el dispositiu d'atenció d'urgència a les persones sense sostre de la ciutat, activat per l'arribada del fred. Es torna a instal·lar l'antiga escola Cervantes. És un edifici del centre històric amb una capacitat per 70 places. Anem cap a Lleida. Julià Albacar, les entitats socials, però, qüestionen l'aposta de la paeria perquè la veuen insuficient, també en aquest cas, tenint en compte la quantitat de persones sense sostre que hi ha a la ciutat.
Sí, així és, Estel. Anem a pams, però. El dispositiu estarà actiu fins al dia 31 de març i s'oferirà, a més d'allotjament nocturn, servei de dutxa, consigna, bugaderia i àpats. És el segon any que s'instal·la el dispositiu en aquest edifici situat al centre històric de la ciutat. L'any passat l'Ajuntament apuntava que seria una mesura transitòria i, de fet, la voluntat del consistori és que l'immoble es converteixi en casa del català a la ciutat, però este hivern continuarà sent punt d'atenció i allotjament per a persones sense sostre. Té capacitat, com deies, per una setantena de persones, però estany a més s'ha afegit una sala on s'oferirà un servei de baixa exigència per donar cabuda a usuaris que no poden compartir habitació, per exemple, per aquells que tenen mascotes. La resta de novetats les explica el regidor d'Acció i Innovació Social, Carles Enjuanes.
S'apliquen noves millores d'accessibilitat, de seguretat i d'atenció. Major desplegament d'atenció al carrer, amb un nou equip d'atenció al carrer que amplia el seu horari i, evidentment, la coordinació amb Guàrdia Urbana i els altres departaments per generar poc impacte i per atendre les persones de forma adequada.
A més, la Guàrdia Urbana donarà suport durant les hores d'entrada i sortida de l'equipament. Tot i les novetats, per exemple, des d'Arrel Sant Ignasi, una entitat que treballa per atendre les persones en situació vulnerable de la ciutat, asseguren que l'equipament es queda totalment curt. Rosa Majoral, directora de l'entitat, explica que s'estan atenent més de 230 persones sense sostre, però que amb l'alberg a l'escola Cervantes i el de la Fundació Jericó es dona cobertura a poc més de la meitat.
Les xifres no encaixen, no? Que Jericó té 90 places, el Pla i Blu s'obre amb 70, però compte, suma, no? 230, 70, 90, doncs ja no lliga.
Majoral també demana que l'equipament no només funcioni durant els mesos d'hivern o durant la campanya de la fruita i reclama un dispositiu d'allotjament que estigui actiu tot l'any.
Doncs tot plegat després d'un octubre que es tanca amb una certa normalitat climàtica, tot i que continuem per sobre de la mitjana de temperatura. Dia sí dia també pretem en Francesc Mauri per saber quan arribarà finalment el fred, i sembla que no hi ha manera. El sud del país ha estat un mes marcat pels aiguats, però en altres comarques, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Han tingut menys pluja que mai.
Sí, el Meteocat qualifica l'octubre de normal, perquè com marca la tardor ha combinat els dies càlids amb d'altres en què ja ha tocat agafar la jaqueta. Tot i això, els termòmetres continuen estant un grau per sobre del que seria normal per l'època. La mateixa anomalia que van tenir l'any passat, però menys que el 22 o el 23, on ens vam situar entre 2 i 3 graus per sobre de les mitjanes.
Són anomalies de temperatura que són prou destacades, eh? Entre un grau i un grau i mig per sobre de la mitjana, doncs és una anomalia a tenir en compte. El que passa és que no és tant com el que havíem tingut altres octubres, però evidentment al llarg de l'any 2025 hem tingut mesos molt càlids, sobretot el juny, però també l'agost, el febrer. Evidentment, no tots els mesos són extraordinàriament càlids. En tenim de normal, en tenim algun de fred, però la majoria són càlids.
Aleix Serra Uró és tècnic del Meteocat i també ens han fet el retrat de l'octubre pluviomètric. Els aiguats del dia 12 van batre rècords a l'Observatori de l'Ebre, on es van recollir gairebé 176 litres per metre quadrat, la quantitat més alta registrada en un sol dia des de feia 60 anys. El que s'ha viscut al sud contrasta amb la falta de pluges en un seguit de comarques del nord del país.
Hi ha sectors d'això, sobretot al voltant de l'Empordà, Gironès, la Selva i alguns sectors del Pirineu. Ha estat un octubre molt sec, eh? En alguns casos sense precedents.
L'octubre és el mes més plujós de l'any a gran part del litoral i el prelitoral, amb mitjanes al voltant dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a la Costa Brava. Aquest any a l'Empordà no han passat dels 10, a la Selva, al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, dels 6.
Doncs justament sobre una d'aquestes zones que el Meteocat assenyalava on havia caigut més precipitació és l'Ebre. De seguida en parlem d'aquestes conseqüències. I és una notícia que us avança aquesta emissora. L'Ajuntament del Canal Montsià vol tenir fetes aquest mateix novembre les taxacions de les cases que s'han d'enderrocar pel perill cada cop més de les riuades. Són habitatges construïts al mig d'un barranc. El Canal, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I en quin punt estan ara mateix els tràmits?
Doncs mira, des del 12 d'octubre, el dia de l'últim temporal, recordem-ho, l'Ajuntament i la Generalitat estan en permanent contacte. Les dues parts estan d'acord amb la solució de l'enderroc i el trasllat de les persones que hi viuen. El consistori, de fet, ja ho té tot a punt per acabar de formalitzar el contracte amb un taxador. En un mes a tot estirar, aquest punt estarà del tot fet. Joan Roig és l'alcalde d'Alcanar.
Parlant amb el taxador, vam dir que costaria aproximadament, en termes de temps, unes 3 setmanes, un mes màxim, això és si hi ha alguna cosa que és malament, i per tant, per això diem que a finals d'any ja volem tindre totes les taxacions realitzades i els preus de mercat damunt la taula.
L'Ajuntament, de fet, s'encarrega d'aquesta taxació, però també de les negociacions amb els veïns. Després serà la Generalitat la que aportarà els diners per facilitar el trasllat de les 10 famílies. Aquesta setmana, dimecres, de fet, es coneixeran també les conclusions de la segona taula tècnica amb experts, uns tècnics que avalen l'enderroc de les vivendes.
Sí, ja ho sabem, i de fet ho posa l'informe tècnic que ens va fer la mesa tècnica de professionals catedràtics de tots aquests àmbits de la meteorologia, de la geologia, de l'urbanisme, on ens diuen és la mesura més eficient de totes, que és agafar aquestes persones i traslladar-les a llocs més segurs.
Des d'un primer moment, l'objectiu final és que els veïns estiguin ja reubicats la tardor de l'any vinent.
Ara, així, hem arribat a 1:15 del migdia. Seguim parlant d'altres qüestions. Aquest matí, a les 10 del matí, a Barcelona, hi passava això.
Val, doncs, directora, consellera, enviem, si us sembla, perquè són les 10 en punt.
Endavant.
Doncs endavant. Ara enviem a l'Esborrany, vale? L'Esborrany ja està enviat, i ara esperem que el cap d'equip el rebi per fer la doble verificació.
Confirmo, ja.
Doncs això és el que passava aquest matí a les 10 al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. Ha estat un nou simulacre, aquí sentíem com el preparaven, a punt de ferro, del sistema ESALERT, que serveix a Protecció Civil per donar instruccions a la població en cas, per exemple, de fenòmens meteorològics extrems. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
I la valoració de la prova ha estat, segons Interior, bona, positiva?
Positiva, sí. Protecció Civil, en base a 2.000 enquestes de seguiment, diu que 9 de cada 10 persones que han completat aquesta enquesta, doncs diuen que els hi ha sonat l'alarma i han rebut el missatge de text al seu telèfon intel·ligent, perquè el telèfon ha de ser intel·ligent, ha de tenir actualitzat tot el programari i, a més, ha de tenir cobertura. Ens expliquen que és un percentatge, aquest 90%, molt semblant als de la quarantena de simulacres que des del 2023 han enviat des de la Generalitat a la població. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Ha estat positiu, ha funcionat, és a dir, la cobertura que han tingut les alertes en tot el territori ha estat molt elevada, és a dir, del volum de les enquestes que hem rebut, el 95% de la gent que l'ha contestat ens diu que sí, el que vol dir que estem parlant d'un total de 600 enquestes.
Pel que fa a un altre termòmetre de seguiment, el del 112 ha rebut 122 trucades de persones que no sabien què estava passant i els estava sonant al mòbil i els sortia un missatge que no tenien previst. Aquesta és una xifra molt residual, això vol dir que la gent sí que està majoritàriament assabentada, una xifra residual perquè hem de tenir en compte que es feia sobre una població de 5 milions de persones.
I no serà perquè no ho haguem repetit des dels mitjans una vegada i una altra, eh? Gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
I a una de les 5 comarques on s'ha rebut l'alerta és el Maresme.
A tots dos.
Sí.
Acaba de sonar.
Sí, va sonar.
Així es vivia des de Mataró. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Marta Vallès. On ets ara mateix? Bon dia.
Hola, bon dia. Som al centre de la capital del Maresme, a la Rambla. Aquí a les 10 coincideix molta gent que surt en un moment de la feina per esmorzar o d'altres amb més temps que aprofiten encara el sol de tardor que toca de ple les terrasses de les cafeteries. Enmig de tots ells hem viscut com es rebia l'alerta. Alguns, despistats, no n'estaven al corrent de la prova.
Acaba de sonar. Jo no en tenia ni idea, me n'acabo d'enterar ara mateix, la veritat.
Bueno, és el que dèiem, que està molt bé que facin simulacres, però que quan realment passin les coses realment soni aquesta alerta, no? Tots sabem de què em refereixo, no? Suposo? Som tots conscients, sí, però està bé que ho facin.
Que em diuen si has de fi de bé.
Sí, jo que penso que sí. Està bé, està molt bé.
De seguida, veïns d'altres taules que sí que estaven informats que avui es rebria l'avís, els han tret de dubtes.
A tots dos, sí. I ho sabíem, ho havíem sentit a la ràdio i o llegit a la premsa.
Bueno, és el que dèiem ara, que ha funcionat i esperem que el dia que passi alguna cosa també funcioni, que és el més important, que ho enviïn a temps.
Ja no hi ha Amazon, és fàcil que funcionin més bé les coses.
I ha d'haver-ho haver escoltat que, lligant amb l'actualitat, aquí tothom tenia molt present les alertes que ara fa un any no van arribar a temps al País Valencià.
És inevitable fer aquesta comparativa. Gràcies, Marta Vallès, des de Mataró. Bon dia.
Bon dia.
Ara són la 1:20.
Catalunya al dia.
Ara us parlem d'un crim que està a punt de fer 20 anys i que, per tant, està a punt de prescriure. Ens referim al conegut com a crim de Cap Pont, en què un jove va morir a Lleida, tirotejat, quan sortia del seu pàrquing amb el cotxe. La família de la víctima vol asseure al banc dels acusats l'únic sospitós del crim que va sortir de la presó per falta de proves. Lleida, Pere Joan Álvarez, recordem primer de tot els fets.
Doncs ens hem de remuntar al 9 de novembre del 2006. A primera hora del matí, un encaputxat va matar trets Isaac Martínez, de 26 anys, quan sortia amb el cotxe d'un pàrquing al carrer Riu Ter. L'any 2007, els Mossos van detenir Jordi Rueda, el presumpte autor del crim, tot i que mesos després el van deixar en llibertat per falta de proves. Abans que d'aquí un any ja no se'l pugui jutjar perquè haurà prescrit, l'advocat de la família d'Isaac, Pau Simarro, demana al jutge que reobri el cas per portar Rueda a judici. Són declaracions d'aquesta emissora.
Nosaltres intentarem convèncer el jutge explicant tot això de la forma més gràfica i didàctica possible. Intentarem donar-li al jutge les eines suficients com perquè ens doni la raó. I quina és la raó? La raó és el desarxivament de la causa i el sotmetiment de la persona que ha estat investigada fins ara al judici.
Entre les proves que porta Simarro hi ha un informe de la Guàrdia Civil que detecta restes de pólvora a la mà i la roba de Rueda o les trucades entre ell i el seu pare a les 6 del matí poc abans dels fets.
I quin seria, Pere Joan, el mòbil del crim?
El suposat mòbil del crim estaria relacionat amb la disputa per la custòdia de la neboda d'Isaac Martínez, ja que ell havia pres part activa en la defensa dels interessos del seu germà, pare de la nena. Doncs bé, segons Simarro, l'exdona del germà va induir Jordi Rueda, que era la seva parella, a cometre el crim.
La seva parella, suposo que li va estar induint que s'havia de fer això perquè aquest Isaac Martínez era una persona que li havia complicat molt i molt la vida, li havia pres la guarda i custodia de la seva filla i ell havia sigut la persona que realment pues, havia estat. Aquesta és la conjunció del mòbil. És d'una lògica aplastant.
Una placa en un arbre al lloc del crim recorda l'Isaac.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys que hauria comès 16 robatoris amb força en cases del barri del Carmel de Barcelona. També se li atribueix un altre robatori violent de domicili i un altre de via pública, entre altres delictes. Marc Camps, bon dia.
Bon dia. Els robatoris haurien tingut lloc entre mitjans de setembre i finals d'octubre, principalment al barri del Carmel de la capital catalana. Finalment, els Mossos van detenir l'home el 30 d'octubre després de cometre dos robatoris. L'home seguia un mateix modus operandi. Entrava a les cases escalant per la façana i robava joies, objectes de valor, telèfons mòbils i altres aparells tecnològics i diners en metàl·lic. En total va endur-se uns 6.000 euros en efectiu. No és la primera vegada que entra a presó, ja que acumula 19 detencions més. L'1 de novembre va passar a disposició judicial.
Doncs un cas que encara avala més aquestes dades publicades avui per l'Oficina Europea d'Estadístiques, l'Eurostat, que diu que Barcelona és la ciutat espanyola on és més probable ser víctima d'un robatori, Quim.
Sí, les dades asseguren que a la capital catalana la probabilitat de patir un robatori és 2,9 vegades superior a la mitjana nacional. A la Unió Europea, Barcelona només es veu superada per Bucarest, on la probabilitat de ser víctima d'un furt és 3 vegades superior a la mitjana de Romania. Les dades, que són referents a l'any 2022, situen Espanya com el país amb més robatoris per cada 100.000 habitants. Segons l'Eurostat, el 2022 hi va haver 253.000 robatoris, un quart de milió, al conjunt dels països de la Unió Europea.
I han desmantellat una zona de conreu de marihuana als boscos de Pontils, a la conca de Barberà, Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Bon dia. Sí, els Mossos d'Esquadra van descobrir aquesta plantació fa uns dies en una zona de molt difícil accés i van localitzar 2.514 plantes de més d'un metre d'alçada i un sistema de rec amb canonades de plàstic que duien aigua d'un riu fins a la plantació. Els agents també van trobar un campament amb aliments, roba i productes fitosanitaris. No s'ha pogut detenir ningú, però la investigació continua oberta. Els últims anys s'han desmantellat diverses grans plantacions de marihuana a Pontils en què s'aprofitava les grans zones boscoses que hi ha per amagar-les i també la proximitat del riu.
Haurem arribat a 2:15. Educació investiga possibles maltractaments als alumnes d'un centre d'educació especial de Blanes, a la Selva. Les famílies s'han assabentat dels fets per la premsa i aquesta tarda s'han de reunir amb els responsables de la conselleria. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com i quan han transcendit aquestes males pràctiques en aquesta escola?
Sí, sí. Com seria a través de dues treballadores de l'escola Ventijol i quan, doncs, ara ja fa més d'un any, segons fonts sindicals. Un mestre en pràctiques n'hauria alertat fa més temps, però el cas no va agafar volada fins que es va posar en coneixement d'inspecció a principis d'aquest 2025. Les dues denunciants, que ja no treballen al centre, van alertar d'aquestes possibles agressions, com dits torçats, estirades d'orelles, bufetades o contencions no justificades a menors amb autisme greu, i van dir que els responsables eren tres docents i educadors. Pràctiques que, sobretot, s'haurien dut a terme en horari de menjador. Alertada la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància, es va encarregar una inspecció extra.
I d'aquesta inspecció hi ha conclusions en ferm del que va passar?
Doncs encara no. I a més, hi ha versions contradictòries i asseguren que no s'ha pogut demostrar res. Sí que han detectat elements de gestió del centre a millorar i que s'està al darrere perquè es faci. Educació, a més, ha obert un expedient informatiu i el cas no està tancat. Ho acaba de confirmar també en una compareixença pública que ha fet l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
Ens hem posat en contacte amb la Direcció de Serveis Territorials d'Educació a Girona perquè ens informés sobre l'estat de la qüestió. En aquest sentit, se'ns ha confirmat que el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu sobre les presumptes actuacions denunciades per docents del Centre d'Educació Especial Ventijol i, encara més, que ha destinat un segon inspector per acabar de dilucidar si els fets denunciats fa un any i mig són certs o no. També s'ha explicat que la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets i, per tant, ara per ara, no s'ha pogut demostrar cap de les denúncies.
Des de la Junta d'Associació de Famílies han assegurat que avui també s'han sabut el cas ells mateixos i que aquesta tarda s'han de reunir amb la direcció i representants del departament. Des de la direcció de l'escola els han negat qualsevol mala praxi.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
L'Hospital de Campdevànol lidera una prova pilot a la comarca del Ripollès, l'atenció hospitalària a domicili. I és que el Ripollès, us ho hem explicat en aquest programa alguna vegada, és una comarca amb la població envellida i amb distàncies grans entre els diferents municipis. Per tant, es mira la manera que els pacients puguin ser atesos a casa, igual que ho serien a l'hospital. Campdevànol, Laia Claret, qui se'n podrà beneficiar i a partir de quan?
Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, serà a partir del mes de gener i se'n podrà beneficiar qui necessiti estar hospitalitzat, segons explica Mariona Espaulella, coordinadora dels serveis mèdics del centre.
Sobretot per persones grans, que és el nostre target més habituat, no? Són persones amb multimorbiditat, amb moltes malalties cròniques que fan una descompensació aguda i el que intentem és mantenir-los al domicili per no complicar-los més la seva situació clínica. Però si tenim persones més joves que necessitin puntualment fer una pauta d'antibiòtic, també els atendrem.
Un dels trets diferencials és que a l'equip que vagi a casa als pacients hi haurà un metge, dues infermeres que amplien l'horari i un fisioterapeuta que el primer any es finançarà a través de l'organització empresarial Rotary Club. Una iniciativa amb la voluntat que especifica Núria Gomis, gerent clínica de l'hospital.
No es fa per guanyar llits, bàsicament, eh? Es fa pensat en l'usuari, perquè nosaltres no som un hospital que tinguem molta pressió assistencial. Sí que puntualment, no? Quan hi ha la grip. Per tant, no és un tema d'estalvi de llit, sinó és un tema de qualitat d'atenció al pacient.
El servei començarà a Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Ripoll i Campdevànol i s'anirà ampliant.
Catalunya al dia.
El Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans s'alien per celebrar la gran nit de les lletres catalanes. Aglutinarà els premis literaris que fins ara s'anunciaven durant la nit de Santa Llúcia, com el Sant Jordi, el Mercè Rodoreda i el Carla Riba. Però també hi haurà l'Òmnium a la millor novel·la publicada, el Premi de Traducció, el de Còmic, Literatura Dramàtica o el de Nou Talent Literari. Aquesta nit de les lletres tindrà lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya el 14 de març del 2026. A punt d'arribar a 2:15 al migdia, més detalls amb la Marta Vivas.
Convertir-se en la cita cultural de referència del país implica tota la cadena del sector del llibre per projectar la literatura. Aquesta és l'essència de la gran nit de les lletres catalanes, amb un objectiu clar, com ha explicat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic.
Amb l'objectiu d'ampliar el nombre de lectors i lectores, que és el gran objectiu de la nit, perquè com més forta sigui la literatura, com més fort sigui el sector literari, més culta, més democràtica i més humanista serà la nostra societat.
Teresa Cabré, presidenta de l'IEC, ha expressat la necessitat d'una nit com aquesta.
Un premi que es doni des d'un grup, des d'una associació, des d'un consens, des d'un acord de país cap a l'exterior. Jo em sembla que això no existia i, per tant, aquesta és la nostra oportunitat.
D'aquesta manera, els premis que fins ara s'entregaven durant la nit de Santa Llúcia, com els premis de Sant Jordi, el Mercè Rodoreda de Contes, el Carles Riba de Poesia, el Joaquim Ruira de Literatura Juvenil, el Folky Torres d'Infantil o el Muriel Casals de Comunicació, s'hi afegeixen ara també l'Òmnium a millor novel·la de l'any o els premis a traducció o a còmic, tots ells a obra publicada, o els inèdits a literatura dramàtica o a nou talent literari. La dotació global dels premis ha augmentat dels 127.000 actuals als 158.000 i la nit de les lletres es vol convertir en una gran gala similar a les que es fan en cinema, com per exemple els Premis Gaudí amb catifa vermella inclosa. Serà el 14 de març del 2026 a la Sala Oval del MNAC i serà transmesa en directe per 3CAT, que desplegarà una gran cobertura.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs arribats a aquest punt, fem un repàs a les notícies de les comarques que més estem veient a l'app i la web del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I molt relacionat amb el que explicàvem ara, amb informacions del Meteocat, que l'octubre ha estat un mes molt calorós, però també molt plujós, i a Barcelona preparant-se per aquestes onades de calor,
sí,
no?
Sí, sí. Imagina't una Barcelona a 50 graus, doncs és una mica el simulacre que volen fer l'any 2027, no? Veure què passaria, com reaccionaria la ciutat si arribéssim a aquests 50 graus. Què vol dir això, doncs? Per exemple, com reaccionarien les vies del metro, com reaccionaria la il·luminació dels carrers, o fins i tot el paviment, no? Que òbviament s'escalfaria molt més del normal, doncs a veure si efectivament doncs, si pot circular o no, subministrament elèctric, etc. L'any que ve l'Ajuntament el que vol és fer com un diagnòstic de tots aquests serveis, no? De com funcionarien, i el 2027 doncs, fer aquesta mena de simulacre, en fi, no serà una ciutat, una gran ciutat paralitzada durant un dia, però sí que faran doncs, un simulacre per veure sobre el terreny com afectaria tot plegat.
I caldrà veure també si els és alert arriben els mòbils,
sí, perquè
amb la temperatura també arriba un moment que s'aturen, eh?
Una de les altres notícies més llegides del dia són aquestes proves S-Alert que hem viscut avui als 5 milions de catalans que vivim a la vegueria de Barcelona. Per tant, informació que ja heu explicat i que avui també és molt llegida i molt clicada per veure què ha passat a la web del 3catinfo.cat.
I fa un any de què parlàvem?
Doncs mira, avui et porto música que diuen que és inclassificable, que està a cavall del Montseny i les Guilleries.
Que no regui les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua,
mira, són el Remei de Calafresca, són d'Arbúcies. En fi, és una de les bandes més inquietes del panorama musical català. Fa un any van guanyar un premi del jurat del Sants Europe Festival, diguem que és conegut com l'Eurovisió de les llengües minoritàries, i doncs van guanyar una mica més de protagonisme, de fet. Són joves, van néixer.
I tant, són fortes banda, i enèrgiques, a més
correcte,
a més.
I la banda com a tal va néixer el 2020, doncs amb cançons com aquesta, aquest mal de muntanya, que reivindica, diguem, o que critica, en aquest cas, el poder de les plantes embotelladores al Montseny.
Doncs vinga, amb Remei de Calafresca, avui ho deixem aquí, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui fa 50 anys de l'accident que va matar 30 miners a Fígols, al Berguedà, el pitjor de l'estat en la mineria moderna. Un tema silenciat durant dècades que ha marcat un abans i un després en aquesta comarca. Coincidint amb aquest trist aniversari, hem parlat amb familiars de les víctimes que, mig segle després, continuen encara denunciant, dolguts, la impunitat d'una empresa que hauria pogut evitar la tragèdia. Anem a Fígols, Nati Adell, ahir precisament es va fer un sentit homenatge a les víctimes.
Exacte, Estel, bon dia, i també una missa amb el bisbe de Solsona per no oblidar el que va passar, un acte, en definitiva, de memòria històrica, podríem dir. Tot i el temps que ha passat, la ferida, però, continua oberta. Encara hi ha emoció i indignació. La Josefa Fernández es va quedar vídua als 24 anys amb una filla de 4.
Ho van fer tan malament com van poder. Ni ens van dir que eren morts, la companyia, ni ens van donar el pèsam, ni res, com si no existissin.
Fins i tot creuen que es va fer malament la identificació dels cadàvers. La Pepita ni la resta de famílies afectades no poden perdonar l'empresa Carbones de Berga, propietat de Fecsa, que culpés els treballadors de l'explosió de gas grisú.
Ells diu que van quedar tots desfigurats, tots cremats. Com podien trobar un paquet de cigarretes quan van fer la inspecció? Això no s'entén.
Gemma Gómez, que va perdre el seu pare amb 8 anys, denuncia la manipulació del relat per part de l'empresa.
Al final el que aconseguim és saber que el que va passar no va ser un accident, sinó que va ser una acumulació de manca de mesures de seguretat, de falta de mesurar els gasos, que van aparèixer, com ja se'ls havia indicat que podia passar. I després del fet aquest, doncs, el més dolorós també és la manipulació que fa l'empresa que pertanyia al gegant Fecsa i a les autoritats franquistes del moment, doncs, de crear un altre relat per exculpar l'empresa.
El Xema, al costat de l'Emili Díaz, que també va perdre el seu pare, porten 10 anys investigant aquesta tragèdia pel seu compte.
Sí que ens van intentar comprar, pressionant a 30 famílies per agafar 1.300.000 pessetes. No era res més que el sou d'un miner durant 3 anys. Vull dir, forçaven a les famílies a renunciar a qualsevol acció penal i laboral, en perfecta harmonia amb el primer grup d'advocats que defensava, en teoria, les famílies.
L'explosió, tal com explica la Pepita, no va venir de nou. Els treballadors que s'ensumaven que tard o d'hora en passaria una de grossa.
Però és que ja feia molt temps que es ballava això, eh? Jo me'n recordo que el meu home un dia al meu pare li va dir que com va la feina. Diu malament, diu cada dia volen més carbó, més carbó. Diu un dia hi haurà una desgràcia que no quedarà ningú. I va passar.
Directius de la mina són processats per indicis de criminalitat i negligència en temes de seguretat, però no acaben entrant a la presó perquè paguen una fiança.
En el seu moment hi va haver tota una lluita per part, sobretot, de les nostres mares, per tal de que es demostrés la responsabilitat de l'empresa, i bueno, no hi va haver justícia, evidentment. El cas es va tancar l'any 81. Una indemnització i unes pensions realment ridícules, i sobretot, vull dir, l'empresa va sortir, diguem-ne, indemne de qualsevol responsabilitat que va tenir a l'accident, no?
Amb la pressió, doncs, i la manipulació del relat, l'empresa aconsegueix escapolir-se de responsabilitats, salvar l'escàndol i els seus directius ser indultats.
Jo moriré amb això al cos. No et marxa mai, això.
Doncs, si us interessa aquest tema, aquest accident a la mina de Fígols, el voleu ampliar, podeu recuperar el 3CAT, el reportatge del Sense Ficció Grisú, la tragèdia de Fígols. I ara que són la 1:38, us parlem de l'empresa pública Mercats de Tarragona, que ofereix cursos de formació gratuïts als paradistes dels mercats ambulants de la ciutat. L'objectiu és donar eines per millorar la gestió dels seus negocis i alhora professionalitzar aquest sector. Tarragona, Clara Echevarria Domingo, quina mena de cursos s'ofereixen?
Hola, bon dia. Doncs n'hi ha una desena, des de Catalaura al bàsic i atenció al client, passant per habilitats digitals o comptabilitat bàsica, entre d'altres. La tria de les formacions busca professionalitzar el sector i per incentivar l'assistència als cursos es donen mèrits per renovar les llicències de les parades. La iniciativa s'ha impulsat en detectar-se algunes mancances. Montse Adán és la presidenta de Mercats de Tarragona i Dani Milán és el gerent.
És una iniciativa realment innovadora de Mercats de Tarragona i que coincideix, doncs, amb el procés de renovació dels paradistes de les parades dels marxants. És una oportunitat, sobretot, per posar en valor la figura del marxant. Per tant, doncs, per accedir, no?, a aquestes renovacions, els hi oferim, no?, aquesta sèrie de formació.
Quan hem detectat que els mercats de venda no sedentària començaven a patir unes mancances, alguns casos de certa professionalització o d'intrusisme, hem vist que calia fer un canvi als mercadets. I això una miqueta ens ha vingut a marcar quin tipus de formacions eren necessàries.
Mira, admet que entrada hi va haver reticències entre els periodistes per assistir als cursos.
Ells quan arriben primer et diuen: què m'has d'ensenyar a mi, que porto 30 anys treballant? I quan se'n van te diuen: gràcies, perquè ens has aportat noves visions que no teníem en compte.
La formació, que és gratuïta, va començar a principis d'octubre i durarà fins al 27 de novembre. Dels més de 200 periodistes que treballen als diferents mercats itinerants de la ciutat, gairebé tots s'hi han inscrit.
I què hi diuen els alumnes, Clara?
Doncs hem anat a una de les sessions que es fan.
Entonces quiero que sea participativa, que preguntéis todo lo que se os ocurra.
Allà hi hem trobat en Juan Benítez, que és el president de l'Associació de Marxants de Tarragona, i Ben Sabates, i en Francesc Josep Font, que té una parada de venda d'ous i altres productes de proximitat. Tots dos ens han explicat les seves motivacions.
Se té que fer una formació per renovar els 15 anys i a mi m'agrada molt la tecnologia i m'ha agafat la intel·ligència artificial i el posicionament seu. I la veritat és que el primer de intel·ligència ha sigut molt xulo.
També veig que això de l'internet i tot el que aquest tema doncs és el que va més. Amb el meu gènere que venc potser no és el més adequat perquè per internet jo no puc vendre, però bueno, tot aquest tema és el que hi ha avui en dia i el futur. I per deixar una mica preparat ja, doncs de cara a la meva xiqueta, que és qui anirà al darrere meu.
Font valora també l'oportunitat per poder-se formar.
A mi el meu pare el seu dia me va dir, als 14 anys me va dir: estudiar o treballar? Jo vaig dir treballar. Ara veig que no, que havia d'haver estudiat, perquè ja l'aprens tot, però l'estudi sempre és interessant.
Aquest cicle de formació vol ser un primer pas per crear una escola d'oficis de comerç per continuar professionalitzant el sector i facilitar el relleu generacional per garantir el futur dels 10 mercats de venda no sedentària que es fan a la ciutat.
I avui comença una nova edició del Saló Gastronòmic Fòrum Barcelona, dedicada aquest any a la nova cuina catalana, amb conferències i demostracions d'una setantena de xefs que sumen més de 50 estrelles Michelin. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. El programa compta en total amb 190 ponències i tallers de cuina en directe a càrrec de mestres com Ferran Adrià, valors emergents d'arreu del territori i tots els triestrellats catalans: Jordi Cruz, Joan Roca, Paolo Casagrande, Oriol Castro, Mateu Casanyes, Eduard Xatruc i els germans Sergio i Javier Torres. L'edició coincideix amb la nominació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Per això el director de continguts del Saló, Pep Palau, ha triat aquest lema.
Nova cuina catalana, aquest és el tema central d'aquest any, amb totes les paraules, i que ens han servit de marc a l'hora d'elaborar el programa. Esperit integrador, convivència entre refinament i rusticitat, des de l'alta cuina fins a la cuina popular, harmonia entre tradició i creativitat i el protagonisme sempre als productors que la fan possible.
Amb 400 empreses convidades, el certamen ofereix l'oferta expositiva més gran de la seva història. Durant 3 dies, el Gastronòmic Fòrum Barcelona acollirà també activitats com el Simposi de Cuina Catalana, el Premi Cuiner 2025 o el concurs El Plat Favorit dels Catalans.
La Vall d'Aran vol recuperar els ramats a l'entorn dels pobles i l'explotació dels boscos per protegir els seus municipis dels incendis de sisena generació. Parteix dels aprenentatges d'un pla pilot que, Sofia Cabanes, bon dia, ja s'ha implantat en un d'aquests pobles.
Hola, Estel, bon dia. Sí, es tracta del projecte Obiuec, un ramat municipal situat a Vilamòs que té per objectiu protegir el poble davant de possibles incendis de sisena generació derivats del canvi climàtic. I, a més, també fomenta activitat econòmica amb la creació de productes derivats de la carn i la llet. És un model que ara el Consell General vol replicar a tots els pobles amb la complicitat dels alcaldes. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
El projecte Obiuec ja ha caucat resultats com assum, per exemple, models d'ordenances que els ajuntaments meten en activen en ta obligar els propietaris de les finques, perquè parlem especialment de finques particulars, a netejar. Aquest entús es nota que el propi ajuntament hagi la capacitat d'entrar i començar també en Vilamòs.
En una primera fase, el pla pretén analitzar quin seria el comportament del foc en cada poble i, posteriorment, netejar els entorns per ordre de prioritat.
Més enllà d'aquests municipis han l'obligació d'haver aquest pla d'autoprotecció, nosaltres el que hem metut en marxa és un projecte transversal on participen per un costat de l'airau d'emergències, per a l'aute, l'airau de ramaderia, de medi ambient per a parc forestal i també d'innovació.
Esta iniciativa també s'uneix al pla del govern aranès per tornar a impulsar les explotacions de fusta als boscos.
I prop de 2 tones de brossa recollides als rius del Pallars. És el resultat de la iniciativa Rius 2025, ja en la seva 14a edició, amb més de 400 alumnes i voluntaris que han participat en 3 jornades de neteja per conscienciar sobre la necessitat de cuidar els ecosistemes fluvials. Sort, Pau Rovira, bon dia. Com s'ha fet aquesta neteja? Què hi han trobat?
Hola, Estel, bon dia. Doncs es tracta d'un projecte impulsat per l'Associació Esportiva Pallars i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, en què diversos voluntaris han pogut retirar ferralla, runa, fusta, envasos i vidre de les lleres de la Noguera Pallaresa, la Noguera de Cardós i el Barranc de Santa Anna. En total, 1.960 quilos de residus, que ja no embruten aquests espais de muntanya. És el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga.
Al llarg de la setmana han pogut netejar diferents trams de riu, de deixalla, i això ajuda molt a fer consciència i educació ambiental, no? Perquè és una experiència que els hi queda gravada, no? I llavors el diumenge va ser el moment per a les famílies, on van participar fins a 140 persones, entre adults i infants, i també alguns dels quals eren caiaquistes que baixaven amb barca de rafting o caiac, anant repassant tot el tram del riu de Noguera Pallaresa, entre Llavorsí i Gerri de la Sal. I amb això, realment ha sigut una feina molt important, en què s'han recollit gairebé 2 tones de deixalles.
A més, es fa una tasca de conscienciació, tal com ens ha explicat Jasmina Francesc, la coordinadora d'aquesta iniciativa.
Al final, el riu aquí està molt a prop dels pobles i antigament, no?, hi havia molt el concepte de que s'utilitzava el riu com l'abocador del poble, no?, per deixar totes les deixalles. I el fet de que molta canalla participi d'aquest projecte, estem fent que conscienciïn també com els padrins i padrines dels pobles.
Passa 1 minut i mig de 2:15. La farmacèutica AstraZeneca inaugura aquesta tarda la seu definitiva del seu hub científic a Barcelona, que s'instal·la a l'edifici Estel, l'antiga seu de Telefònica, ubicat a l'avinguda Roma de la capital catalana. Serà el hub científic més important de la farmacèutica a tota Europa, molt centrat a fer arribar als pacients el resultat de la seva recerca. A l'acte hi assistiran el president de la Generalitat, Salvador Illa, també la ministra de Salut, Mònica García, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també màxims càrrecs de la farmacèutica aquí a l'Estat. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Hub Científic representa un nou model d'innovació que combina la recerca biomèdica i la ciència de dades i té com a objectiu optimitzar el desenvolupament clínic de les seves investigacions, és a dir, que arribin tan aviat com sigui possible als pacients. En aquest sentit, el Hub s'ha marcat com a fita el desenvolupament d'una 20ena de nous fàrmacs abans que acabi aquesta dècada.
I és un edifici imponent, eh? És una nova seu amb molta capacitat, perquè el projecte també és ambiciós.
Sí, el nou centre ocupa 25.000 metres quadrats i acull prop de 2.000 treballadors, entre investigadors, càrrecs i personal de suport, i ja participa en més de 200 projectes de recerca i en més de 150 estudis clínics.
I en quines àrees centra les seves investigacions?
Doncs en 5 grans àrees de molt impacte en la salut: l'oncologia, les malalties cardiovasculars, les patologies respiratòries, les malalties rares i les vacunes i les immunoteràpies. Tot plegat el converteix en un dels referents en investigació clínica d'última generació més importants d'Europa.
Catalunya al dia.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de estado.
Això que sentim és Anatomia d'un instante, basada en la novel·la homònima de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. És la sèrie que avui dona el tret de sortida a Serializados, és el Festival de Sèries de Barcelona. S'hi veuran fins al 12 de novembre més de 35 estrenes internacionals i nacionals. Ens ho explica la Valèria Obereda.
I el cap de cartell del festival serà el director i guionista nord-americà Alan Ball, creador de sèries mítiques com A dos metros bajo tierra, que recorda el codirector de Serializados, Beto Martínez.
Un dels millors finals de sèries de la història. Vindrà Alan Ball directament des de Los Angeles per fer una masterclass per repassar què va ser la mítica Dos metros bajo tierra HBO en els 20 anys del seu final, i també per parlar d'altres sèries com True Blood, per exemple, o també per parlar de la seva trajectòria, perquè aquest senyor, no oblidem que té un Òscar a millor guió per la pel·lícula American Beauty.
Una altra novetat destacada serà Jakarta, amb Javier Cámara i Carla Quílez, premiada a Sant Sebastià per La maternal.
És una de les perles del festival, diria. És una sèrie sobre bàdminton, pot sorprendre la gent, i realment només és el pretext per entrar en una història molt complexa, tocant temes delicats, i té unes històries personals que crec que ressonaran i entraran bastant a la ment de l'espectador.
En la secció internacional, Europa és la gran protagonista, amb títols com The Danish Woman, que segueix el dia a dia d'una exagent del servei secret danès jubilada, i a Lifeguard, un drama bèl·lic sobre els dilemes morals dels cascos blaus durant la guerra de Bòsnia. També es presentaran a Serializados les produccions de 3CAT, La fugida, Veritats ocultes, Ets i Uts i Sense filtres, i es farà un homenatge a un títol històric de TV3, Vent del Pla.
I el terror en català és la gran novetat de l'edició d'aquest any del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que mira de reull el gènere produït al Japó. I és que el festival més longeu del gènere incorpora per primera vegada el premi al millor projecte per la producció d'un curtmetratge de terror en català. A veure, David Àngel, anem a pams.
Bon dia. Entre les 83 pel·lícules de 22 països diferents i les 22 premiers que s'hi presenten, també destaca per primera vegada aquest reconeixement a la producció en català, amb l'objectiu de fomentar el cultiu del gènere en la nostra llengua i impulsar també el talent local amb un premi dotat amb 5.000 euros. Glòria Massana, membre de l'equip directiu del festival, destaca el vincle de Catalunya amb el gènere del terror.
Amb aquestes societats que tenen molt, molt de lligam a la terra, molt de, per exemple, hi ha un folclori que, de fet, a més s'està reivindicant moltíssim en el cinema en català. Les supersticions formen molt part del que són les cultures eminentment agrícoles, no? com Catalunya. Catalunya és una història agrícola 100%. I després, a la vegada, tota la industrialització brutal que va patir Catalunya d'una manera rapidíssima també ha portat un terror social.
Massana justifica la mirada retrospectiva sobre el terror japonès.
Va aparèixer a finals dels 90, principis dels 2000, però va redefinir molt el cinema de terror tal com el teníem entès fins al moment, en el sentit de que vàrem veure un terror més tecnològic, un terror més psicològic. Creiem, paradoxalment, que aquest terror tecnològic, aquest terror més claustrofòbic, és un terror que avui en dia està molt d'actualitat.
I dracs, sirenes, lleons o unicorns. El bestiari medieval cobra vida al Centre d'Art Ametller de Barcelona a l'exposició La Biblioteca Fantàstica de les Bèsties, que obre al públic demà. La mostra combina realitat visual, instal·lacions interactives i projeccions immersives amb obres originals del Museu d'Art Medieval de Vic. Montse Mas.
Bèsties híbrides i fantàstiques com el fènix, el drac o l'arpia acompanyen el visitant en un viatge a l'infern en realitat virtual, i criatures medievals com el paó, l'elefant o el centaure es passegen per la sala immersiva en una projecció plena de llum i color. Són dues de les propostes més destacades del recorregut. Jordi Selles és el director artístic del Centre d'Art Ametller.
El món medieval, tan real era un drac com un lleó. Un elefant podia ser tan real com una sirena. No hi havia la distinció entre què era real o no. I, per tant, aquí, en aquesta Biblioteca Fantàstica de les Bèsties, el que hem fet és agafem obres que són absolutament espectaculars, les tenim en el seu format original i llavors les portem a realitat virtual, sala immersiva, espais digitals interactius, intel·ligència artificial. Unim dos mons que aparentment no es poden unir en una experiència fabulosa i oberta a tothom.
Les bèsties s'utilitzaven de forma simbòlica per explicar el món físic i espiritual, com ens comenta davant la Biga de Tost Oriol Piques, director del Museu Medieval de Vic, que coprodueix la mostra.
Representa aquestes imatges tan boniques, tan de color, la lluita del bé i el mal. El bou representa Jesucrist, la bondat, però que lluita el centaure, que és negatiu. Un guerrer amb un animal. Són animals fabulosos. Per què es fan servir? Si servien els capellans pels seus sermons com il·lustració dels seus sermons al moment d'explicar les virtuts o els defectes de les persones.
La mostra sorgeix de l'exhibició temporal Bèsties d'aquest museu biguetà, guanyadora del Premi a la millor exposició de l'any de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i del Premi Sapiens a la millor iniciativa de divulgació històrica.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Després del triomf aconseguit ahir davant de l'Elx, el Barça aparca ara durant uns dies la Lliga per centrar-se en la Champions i en el partit que haurà de jugar dimecres al camp del Bruges.
Exactament. Ahir els de Flick van tornar al camí de la victòria, van superar l'Elx per 3-1 i recuperen la segona posició a la classificació, 5 punts del Madrid, després d'haver-la perdut provisionalment dissabte. El tècnic alemany es vol quedar amb les coses positives vistes ahir, però sense oblidar les que no van fer també.
He vist moltes coses que hem fet molt bé, però també he vist coses que no hem fet tan bé. Hem de millorar, hem de seguir i lluitar. Avui hem jugat contra un rival que volia tenir la pilota i no ha estat fàcil. El que volíem al principi era pressionar-los i ho hem fet bé. Hem marcat aquests dos gols i hem creat moltes oportunitats, però no les hem materialitzat totes.
Flick ja va poder recuperar i jugadors com Dani Olmo o Lewandowski, que van tenir alguns minuts a la segona part i que, per tant, estaran a punt per tornar a Europa. Per cert, aquest matí s'ha sabut que l'anglès Anthony Taylor serà l'encarregat de xiular el Bruges-Barça d'aquest dimecres a la Champions.
Mentrestant, l'Espanyol va patir ahir la tercera derrota de la temporada en caure per 2-1 al camp de l'Alavés.
Sí, però tot i això, els de Manolo González es mantenen sisens a la classificació i en zona europea amb 18 punts. Els blanquiblaus van pagar molt car la primera part i a la segona, tot i ser millors, no van poder esgarrapar com a mínim ni un empat. Els dos gols de l'Alavés en pocs minuts a la primera part van pesar com una llosa a l'equip que entrena Manolo González.
Hem entrat molt malament. El primer quart d'hora l'equip ha sigut molt dolent. No es pot dir res, s'han fet una, es podien haver fet dos i hem entrat molt malament. A partir d'aquí l'equip ha començat a millorar, hem generat situacions i el segon gol, quan més o menys estàvem controlant el partit i més o menys estava dominat, ens ha fet mal, la veritat, ens ha fet mal.
A la Lliga Femenina de Futbol, sorpresa majúscula amb la primera derrota del Barça de la temporada a la Lliga davant de la Reial Societat per 1-0.
I és que no hi estem gaire acostumats. També és la primera derrota blaugrana fora de casa a la Lliga en més de 2 anys i mig. I atenció a aquesta altra dada. El primer partit en què es queda sense marcar cap gol des de feia gairebé 6 anys. Això dona una mica la dimensió del que ha estat fent el Barça femení aquests últims anys. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, creu que ara toca fer autocrítica.
I al final crec que hem acabat jugant amb algú més d'acord que cap, però autocrítica, a seguir, exigència a partir d'aquesta setmana vinent per preparar-nos contra el Depor i la resta de partits que venim.
Tot i l'ensopegada, però, les blaugranes segueixen primeres, 24 punts, 4 més que el Madrid i la Reial Societat, el Badalona és 8è, 11 punts i l'Espanyol 11è amb 9 punts.
En bàsquet a la Lliga CB, el Barça continua sense aixecar el cap en aquest inici, ahir va sumar la tercera derrota en només 5 jornades.
Els de Joan Peñarroy, a més, van perdre el segon partit també al Palau, van perdre amb l'Unicaja, amb l'UCAM de Múrcia, 78-81. A tot això, els blaugrana continuen de pega amb les lesions. Ahir van perdre Toko Shengelia per una lesió al turmell i s'haurà de veure si arriba temps per jugar divendres que ve partit d'Euroliga contra el Madrid al Palau. Joan Peñarroy feia aquesta valoració de la derrota d'ahir.
Necessitem sumar jugadors que ens aportin i que ens aportin aquesta energia, jugadors pues, que potser no tenen tants minuts i que ens han de donar aquesta energia. I no ho hem tingut. I no ho hem tingut. Ja està, o sigui, és que no fa falta parlar de tàctica ni de res.
En canvi, que ha començat molt bé la temporada és el Joventut, que ahir va aconseguir el quart triomf en el duel català de la jornada amb el Jaio Post Lleida, 82-68. Sentim primer de tot Guillem Vives, que ja pensa en el partit de Lliga contra el Madrid del cap de setmana, però abans també han de jugar a Europa.
Quan acabi el partit de Turquia puguem tornar amb l'avió, ja vindran les ganes i els papallones de l'estómac d'un partit especial aquí a Badalona. I el que et dic, seguim aquesta empenta per creure en nosaltres, creure en el que estem fent i crec que estem fent de moment un inici de temporada molt bo.
I ara la valoració de l'entrenador del Jaio Post Lleida, Gerard Encuentra.
Ah, sí, estem tristos ara mateix per la derrota, no? Perquè ens sap greu no haver sigut
Bueno, pues el millor aquest partit, en lloc de perdre 14, el millor l'hàgim perdut de 3, no? I marxaríem amb millors sensacions que ara, no? Jo crec que el partit no ha sigut perquè perdéssim de 14.
A la classificació de la Lliga, el Joventut és tercer, el Caio Pos Lleida setè, zona de play-off. El Barça és fora de la zona de play-off de Zè, 12è el Baxi Manresa.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I think that the themes in Helen Levitt's work are universal. I think
aquest és Joshua Schwang, és comissari de l'exposició sobre Helen Levitt, és una de les pioneres de la fotografia de carrer. És una mostra que es pot veure a la Fundació Mafre de Barcelona. Schwang explica que els temes que reflecteix Levitt a les seves obres són universals. És la primera mostra sobre tota l'obra d'aquesta fotògrafa. És una de les primeres dones que es va poder dedicar professionalment a la fotografia i se la coneix sobretot pels seus retrats de nens als carrers de Nova York. Aprofiteu que aquesta setmana teniu entrada gratuïta perquè la Fundació Mafre celebra els seus 50 anys. Això sí, us hi heu d'inscriure a través del seu web. I tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-vos, que acabeu de passar un molt bon dilluns.